Per cert, m'acaben d'enviar les audiències de l'entrevista d'ahir i...
650.000.
Senyor Joaquim Nadal, me les acaba d'enviar vostè mateix pel micròfon. Què tal? Estem parlant de 645.000 espectadors de mitjana, 20.5 de quota de pantalla, que per ser una conversa, una entrevista, és cert que és el president del país, és una gran audiència. Estem parlant de més del 20% i quan es passa el 20% és un èxit. Bosch, tu que ets de televisió, saps perfectament que més d'un 20 és fantàstic. Mira, Jordi Bosch.
Ei. Perdó, eh?
Dic que més d'un 20% no, està molt bé, no?
He tingut un petit lapsus aquí amb l'aparell i tal. Bueno. Home, no, està molt bé. No, és que estigui bé, està molt bé. Això no... Jo sempre dic que aquestes xifres en què apareix el dígit 2 ja no existeix, fruit de la fragmentació. Per tant, és un resultat boníssim.
Senyor Joaquim Nadal, bon dia.
Ja veus que ho he clavat.
Bueno, que ho he clavat, perfecte, perfecte. Sí. Ho sabia o...
No, però...
El flaire, eh?
Sí,
li va agradar l'entrevista?
Em va agradar, sí.
Però per l'entrevistat o per l'entrevistada? Per l'entrevistador.
No, per moltes coses. Ja. És a dir, en fi, no sóc un observador estrictament objectiu i jo sóc el cap de l'oposició i me la mirava pensant, podrà l'entrevistadora del president de la Generalitat de Catalunya fer l'entrevista que tocarà ara el cap de l'oposició? Serà ella qui t'entrevistarà? Em preguntava jo, retòricament a mi mateix, assegut en un sofà del meu pis aquí a Barcelona, i després, doncs, veia coses que m'agradaven. Bé, és veritat, estic d'acord amb l'Ernest Folch, que el president de la Generalitat sona convincent, és didàctic, estructura molt bé les seves respostes, però jo he de dir que en unes quantes coses hi ha alguns arguments falaços que jo puc desmentir, sobretot perquè fa afirmacions que no són certes, i després, doncs, trobo que, en fi, hi ha coses francament discutibles. Però com que són opinables, són discutibles i el president de la Generalitat pot opinar una cosa, jo em puc opinar una altra i el ciutadà que està virant d'aquests 650 que ho han vist, doncs pot opinar encara una altra tercera cosa.
Demanarà que li faci una entrevista també, aviat, o no?
No, jo no sé si toca o no toca. És a dir, està establert, hi ha un règim que cada vegada que s'entrevista el president de la Generalitat de Catalunya, al cap d'un temps, no sé quan, li toca al cap de l'oposició, veurem en quin moment TV3 decideix que toca el cap de l'oposició i després aclarirem si encara és la directora de TV3 actual la que m'entrevista o no.
A vostè? O serà vostè qui l'entrevistarà, evidentment, com a cap de l'oposició? Vostè creu que no serà la directora?
No, ja és una especulació purament...
No, ara fa una... Això és una malícia, això és una malícia.
Sí, és com un joc.
És una malícia.
Però si vosaltres ho dèieu implícitament...
No, i... jo no.
No. Sí, jo...
Vostè creu que no?
L'agressivitat d'un...
Això no té res a veure amb
els esdeveniments que acabaven de passar... No, si jo em preguntava, mentre vosaltres anàveu dient aquesta agressivitat estranya després dels esdeveniments de fa una setmana... Hauria usat la mateixa agressivitat un gran Josep Cuní entrevistant el president de la Generalitat de Catalunya?
Però això són maneres d'entrevistar?
Però probablement sí, i trobo que està bé.
Ara, amb això de
la... Interrompo el Jordi Agost. Sempre que m'ha entrevistat la Mònica Terribas, amics meus o militants del meu partit m'han enviat missatges dient que malament t'ha tractat, i jo he sortit content com unes pasqües pensant... que la forma com m'havia entrevistat havia tret de mi el millor.
Jo recordo, per cert, se'n recordarà vostè també, jo recordo una entrevista que li va fer a Montilla, on va sortir un alt càrrec de socialista carregant d'una manera barroera i de mala persona contra Mònica Terribas. Se'n recordarà?
Me'n recordo, sí. Però vull dir, per tant, jo valoro la forma d'entrevistar de Mònica Terribas com a molt bona i té aquest punt d'agressivitat que va amb el seu caràcter, va amb la seva manera de ser. Jo no hi vaig veure ahir un plus fruit de les circumstàncies.
I parlem del que hauríem de parlar.
Sí.
Hem parlat de l'entrevistadora, però en aquesta vida el que és més important és el que diu l'entrevistat, que menys el president del país. Em deixa donar una volta pel bien que els hi va semblar a l'Ernest Folch, el Jordi Bosch, l'Albert Gimeno i el Toni Comín. Breument, entrem en el fons, deia Comín.
És que a mi hi ha una cosa de Convergència que em fascina, diguem, que és que es pugui pactar amb el PP obertament en el primer any de legislatura, aprovar els pressupostos, després parar un moment, fer una campanya en què l'argument és parem el PP, que és el partit amb el que jo estic governant, una campanya en la que l'argument és fem el pacte fiscal, i al cap de 10 dies d'haver passat les eleccions, anar a la tele i explicar-li a la gent que els pressupostos els pactaràs amb el PP i que més el pacte fiscal, que el que faràs és... amb sort pactar el model, diguem, no?
Això és política,
que,
no?
em sembla que no és la política.
Però
em sembla
que això no és que veiem a la política.
Em sembla que això no hauria de ser la política, perquè em sembla un grau d'incoherència estratègica vaja, al qual jo no m'agradaria que el meu partit s'acostumés. No m'agradaria que el meu partit s'acostumés a aquest nivell d'incoherència estratègica, sincerament. Ho dic obertament amb tota la transparència.
Val. A veure...
No, estic d'acord amb ell, que hi ha un punt d'incoherència estratègica, però penso que això passa en molts partits, i passa molt sovint. En el fons del que va dir el president Mas a l'entrevista, home, jo crec que ell havia, li tocava defensar una postura que fins ara ha fet el govern, i jo crec que li tocava arrossegar també molts errors que ha tingut el govern de la Generalitat en l'actualitat, amb les retallades i sobretot amb la manera d'informar de les retallades, amb la manera de gestionar determinades retallades a sectors essencials. I ahir va fer una funció molt didàctica, el que comentava abans l'Ernest i en Quim Nadal, de que sona convincent quan parla el president Nadal, el president, perdona, el president Mas, ja s'han dit en Quim Nadal, el president, però...
Estaria molt bé.
Però el tema de fons és que hi ha coses a arreglar, hi ha coses a arreglar que no s'han fet bé fins ara. I respecte als temes concrets de les retallades, home, hi ha assumptes de fons que s'han de fer mirar, no? S'han de fer mirar. Tot el tema de la retallada de la sanitat, per mi, és el punt on el govern de moment ha patinat més.
Jordi Bosch.
Home, jo crec que el president de la Generalitat es sent còmode i entén que el país li reconeix, diríem, un paper en el que el valora, en el fet de que prengui la iniciativa i prengui una mica les regnes d'una situació que, més enllà de que nosaltres tinguem aquesta tendència... com deuen fer tots els països del món, de mirar-se el melic, és una situació extraordinària, no? I que, per tant, jo crec que ell aprofundeix, diríem, en aquests moments, en aquesta línia de dir, escolta, aquí aquesta situació és tremenda i jo el que puc garantir al país és que agafo el control de la situació i faig el que haig de fer. Després s'ha de vestir de polítiques, quan dic vestir, vull dir que s'ha de guarnir en el millor sentit de la paraula, no en un sentit d'imatge, sinó en un sentit real, de mesures concretes sobre accions concretes i una acció limitada, que és el que té el govern de la Generalitat, perquè té una capacitat d'acció limitada en algunes coses. I, per tant, jo diria que ell ha abundat una mica en aquest tema, en aquest aspecte. I, òbviament, no té una majoria absoluta. Per tant, no pot tenir una gran seguretat en tot el que farà perquè necessita expectar-ho amb un o amb l'altre. I aquesta és la realitat. No té majoria absoluta ni té una coalició. Per tant, haurà d'anar moguent-se amb un punt d'inseguretat en algunes decisions.
Res.
No, jo que m'he desfet amb elogis en la forma, jo crec que aquí hi ha unes debilitats en el fons que jo volia dir. En part ahir va ser fort perquè no va sortir la qüestió Boi Ruiz, que és el flanc dèbil del govern i que és un autèntic desastre.
I Mena.
No, bueno, jo crec que aquí és el flanc dèbil del govern. I va tenir sort que no va sortir el tema. Després, jo tres coses brevíssimes. Primera, crec que ahir vam tornar a descobrir una notícia després de les eleccions, que és que ara de sobte no, és que Espanya no té diners pel pacte fiscal.
No.
Sí que hem descobert coses després de les eleccions. Deixa'm acabar. Hem descobert les retallades 2.0, que tanquem canals de TV3, ara descobrim, no, ara que el pacte fiscal el rebaixem. No, això s'havia de dir abans. Segona cosa, home, vaig tenir la sensació que a vegades aquest govern és sobretot dèbil amb els forts. Perquè quan va sortir la qüestió de la taxa turística... No, ho estem fent. Què vol dir? Estem parlant. Hi ha moltes mesures que s'han pres unilateralment. De sobte, amb el lobby hoteler, no es pren unilateralment. I diuen, no. Perdona.
Obro parèntesi. S'està parlant de que efectivament serà que sí.
Sí. Un euro per nit és ridícul.
No, és tan ridícul.
Perdona, Jordi, ara jo aniré a Roma. A Roma cobren 5 euros per nit. És ridícul.
És una de les grans notícies de la nit.
I demostra la feblesa d'aquest govern. Perdona. Davant dels forts. I la tercera cosa i última, per mi, la gran debilitat és que quan la Mònica Terribas li diu a on anem, llavors aquí és on jo trobo a faltar l'èpica. Perquè anem retallant i anem sabent mesures dilluns, dimarts i dimecres, però al on anem no hi ha resposta. És a dir, hi ha mesures concretes, però no hi ha èpica.
Sí, li toca a Joaquim Nadal, deixeu-me dir que surtin les dades de l'atur, i a nivell d'Espanya el que ens diuen ara és que ha pujat el mes de novembre amb gairebé 60.000 persones, 59.536 aturats més a nivell de tot l'Estat, i estem parlant de que el número mitjà d'afiliats a la Seguretat Social està per sobre ja dels 17.248.000. Senyor Nadal.
Sí, va haver-hi un moment molt singular de l'entrevista, no?, que la Mònica Terribas li va fer la pregunta del milió. Escolti, molts experts van dient que amb retallades sol no anem enlloc, que portar les retallades a l'extrem pot arribar a asfixiar l'economia i situar-nos en recessió i deixar-nos en recessió durant molt temps. Com ho veu? Diu, no podem fer una altra cosa. I fa aquell exemple en cascada des dels Estats Units fins a Anglaterra, dòlar, lliure, esterlina, som a Europa, estem a l'eurozona, no som independents, no tenim la màquina de fer bitllets. Ni qui té la màquina de fer bitllets pot fer bitllets quan vol. No. El concepte del mas economista sobre la manera de llançar bitllets al mercat sense comptar amb la inflació, sense comptar amb el control dels preus, és una mica arriscada. I, per altra banda, no hi ha horitzó. És a dir, anem retallant perquè hem de contenir el dèficit i hem de complir. Hem de passar a Europa per molt seriosos i ens volem guanyar crèdit per damunt de la mitjana de les comunitats autònomes d'Espanya i fins i tot per sobre de l'Estat espanyol, però aquest crèdit no obre cap horitzó d'esperança a la creació d'ocupació. És a dir, no hi ha cap mesura de reactivació a l'economia. I en les mesures que anuncia el dimarts en la roda de premsa posterior al govern després de les eleccions, no hi ha cap mesura de reactivació de l'economia. I hem d'estalviar, sí. Hem de retallar, sí. Podem retallar de la manera que està retallant aquest govern anunciant-ho a pessics? No. I podem retallar d'una altra manera i per altres coses i per altres vies i mantenir un nivell de serveis públics d'excel·lència que aquest país ha tingut sempre? Sí. I per tant, hi ha un determinat tipus de consellers que ho està fent malament i sobretot va cometent relliscades que indiquen un camí perillós, que és el de la mutualització de la sanitat i de la privatització de la sanitat. Finalment ho desmenteixin o no? Sí, està passant això.
I hi ha massa funcionariat públic a Catalunya?
Jo crec que no, perquè si descomptes la quantitat de Mossos d'Esquadra que hi ha i de metges i professors que hi ha, el funcionariat més aviat és justet. I d'aquest tres tipus de serveis hi ha els que hem volgut que hi hagués per donar el servei que hem de donar. Jo sempre explico...
Per tant, no s'obre ple.
La conselleria de la que jo vaig ser responsable tenia 4.000 funcionaris. 4.000. Contra 80.000 a educació o contra no sé quants a interior. El capítol 1 d'aquestes conselleries desbordava tot el pressupost de la meva conselleria, que aguantava totes les inversions i el deute. I malgrat tot, amb 4.000 es feien les inversions. Per què? Home, perquè les carreteres no mengen. I, és a dir, que depèn...
Però en general vostè considera que no hi ha...
Jo crec que en la proporció respecte a altres països no hi ha un excés de funció pública i potser hi ha un mal aprofitament d'aquesta funció pública i hi ha alguns règims horaris i alguns sistemes de treball que no són els més apropiats. Però això ho hem dit sempre, vam entrar als ajuntaments l'any 79 dient hem de fer la reforma administrativa de l'Estat, dels ajuntaments, i ara l'hem de fer de les comunitats autònomes i sobretot de la Generalitat de Catalunya, que ha copiat els pitjors vicis de la funció pública heretada de l'Estat espanyol, i no hem fet aquesta reforma.
Si haguessin guanyat les eleccions i s'haguessin trobat, encara que estàvem manant amb el dèficit que tenia en aquests moments el govern de la Generalitat, com haurien aplicat les retallades vostè?
Miri, sobre això li vull explicar una cosa que em sembla central. El dèficit que nosaltres ens trobem l'any 2003, 22 de desembre, és 1.100 milions d'euros i 2.904 milions d'euros de factures al calaix, és a dir, 4.000 milions d'euros.
Cert, eren altres èpoques, per això, la crisi econòmica
sí,
no va
fer. Bé,
d'acord.
Per un pressupost de 18.000 milions d'euros i per un deute de 17.000 milions d'euros. D'acord, el dèficit de l'any passat va ser de 8.000 i el deute de 39.000 per un pressupost de 40.000. Euro per euro, la mateixa proporció. Algun expert dirà, sí, però en termes del Banc d'Espanya no és aquesta la relació o la correlació que funciona perquè s'ha de fer en relació al PIB, tot el que vulguis. Però el deute de Catalunya respecte al PIB que Catalunya tindria si fos un estat independent és del 16% i el de Grècia del 140%. El deute. Per tant,
ho van fer ben fet.
Jo crec que sí, tots. Però nosaltres vam entrar al govern defensant...
És a dir, que són incomprensibles aquestes retallades?
No, el que és incomprensible és que el govern, reconeguent la situació de dèficit i de situació de deute en un context de crisi, intenti culpabilitzar el trinxament del país i l'herència rebuda com l'únic argument per justificar la brutalitat de les retallades en la forma que s'han fet. Jo crec que tant en farmàcia com en serveis sanitaris, serveis complementaris, no els de salut estricta, com en una millor gestió de la funció pública de què es disposa, ja estalvi a fer sense necessitat d'afectar a drets bàsics de la ciutadania que es troben avui amb pitjor servei del que tenien fa un any.
És a dir, totes aquestes retallades que ha fet, li torno a la pregunta original, totes aquestes retallades que ha fet el govern d'actual, vostès no les haguessin fet. Què haguessin fet per eixugar aquest deute que es va trobar?
Doncs bé, li he insinuat l'estalvi en despesa farmacèutica, en despesa de serveis complementaris de la salut, en millora de la gestió de la funció pública, en retallades segurament equivalents a les que s'han fet o més grans pel que fa a la inversió en infraestructures. Però fixi's, avui d'aquí una hora... D'aquí una hora i mitja, el president Mas inaugurarà una obra de 360 milions d'euros, que és la C-15, és diagonal... Sí. De la que me'n sento molt directament responsable. President Mas farà el discurs, quina gran obra, va molt bé per les infraestructures del país, això ajuda a travar una economia de quatre comarques, però ara l'haurem de pagar. Cada vegada que inaugurava una estació de la línia 9 del metro, ells deien, aquesta línia la vam començar nosaltres. I jo no deia, però l'haurem de pagar nosaltres. Deia simplement, la continuïtat institucional ens porta a assumir que hi ha coses que s'han de fer, i s'han de fer sí o sí. I l'Eix Diagonal, que era una vella història de fa 20 anys de la gent del Penedès i el Garraf, l'ha feta el coratge d'un govern que ara, segons Duran Lleida, segons el president Mas, és el responsable d'haver trinxat aquest país. Home, doncs no, mire, tots els que van a Palamós, tots els que van de Vic a Ripoll, tots els que van de Reus al Cuber, tots els que van de Vilanova a Vilafranca, doncs es troben un país menys trinxat de com el va deixar Convergència i Unió l'any 2003. I si el president Mas vol parlar de pressupostos, i si vol fer bona l'afirmació de que l'any passat ens va oferir negociar els pressupostos, que no és veritat, ens ha de cridar a la taula, renunciar a la reivindicació del trinxament com a únic argument per justificar la seva política i proposar-nos de negociar constructivament. I si no, que ho deixi córrer.
Digui'm fets exactes on es va equivocar el govern de la Generalitat en els últims anys.
El nostre?
Sí.
Home, jo crec que en la forma d'explicar les coses, en les divisions internes, en les contradiccions entre els partits, fent que fos més tres governs que no pas un sol govern. Cada vegada que hi havia, afloraven cap enfora dissensions entre els partits que conformaven el govern, això era una patacada superior als errors materials que feia el govern.
Sí, el tripartit va ser un mal invent en concepte comunicatiu?
Jo crec que era un bon invent, perquè jo crec que tocava i va estar bé i va fer moltes coses ben fetes, però mai no vam aconseguir situar per damunt del concepte maleït de tripartit el concepte govern de Catalunya.
Sembla una bona reflexió.
La imatge de marca és govern de Catalunya, aquí. Molt bé, és un govern de coalició. Per què? Perquè la democràcia reclama que només té capacitat per formar govern aquell qui té majoria parlamentària. Ara el president Mas, amb minoria i amb possibilitats de fer això que en diu la geometria variable. Però un govern de coalició, o és el govern de Catalunya, o si és la suma de tres governs, de tres partits polítics, i aflora més això que l'altre, malament.
Aquest va ser el gran error?
Jo crec que sí, però, en fi, finalment, el gran error és que en la percepció de la ciutadania pesa més tot lo negatiu que tot lo positiu. Vaja, lo positiu, que és molt, està amagat, ningú no està en disposició de reconèixer-ho. Ho hem de reivindicar nosaltres, ho hem d'afirmar. Jo he de fer aquesta pedagogia, contrari a la d'ahir del president Mas, recordant la C-15, simplement perquè, ja ho recordaran avui que ho vam començar nosaltres, no? Però immediatament hi posaran el cataplasma de que, però ho hem de pagar nosaltres. La ciutat de la justícia, que la comença el govern de Convergència i Unió l'any 2003, estava pagada en còmodos plazos fins l'any 2038, que és la línia argumental que fan servir ara per dir que cada dia tornem no sé quants milions d'euros d'interessos. Però si és el mateix i en la mateixa proporció en la relació entre deute i pressupost.
Permeti'm, anem a preguntes, sisplau, breus i concises dels nostres tertulians. Per cert, anem a Catalunya. Catalunya aquest novembre, la pujada ha estat de 111 persones a la llista d'aturats. Per tant, estaríem parlant de que s'arriba a les 615.000 persones aproximadament, segons aquestes xifres.
615.000 és fatal, 111 de més, doncs podríem dir fins i tot que és un nivell de contenció que no està malament.
No, és una molt bona... Aviam, no és una bona notícia. L'augment dels aturats no és una bona notícia, però evidentment estem parlant de 111 persones, home... mai es pot dir que és una bona notícia, però estem parlant de que és un augment moderat, diríem, com els agrada dels polítics.
Aviam, depèn, Jordi, de les tendències històriques dels novembres.
Sí, evident. Perdona, Jordi, alguna pregunta?
Sí, no, jo crec que hi ha hagut una reflexió ara important respecte al tema del tripartit, el tema del Govern de Catalunya, etc. Jo crec que el tema no està en els... hi ha hagut, evidentment, una gran polèmica i un gran debat respecte, diríem, a la situació financera en què es troba el país i en el que ha encetat la legislatura aquest govern, però jo crec que aquest no és el tema. És a dir, evidentment, el que s'ha gastat i està pues, amb carreteres o amb escoles, o s'ha gastat, és a dir, no és que aquí algú hagi fet inversions, no? en llocs estranys, ni s'hagin fet probablement obres inapropiades, com ha passat pues, en alguna comunitat autònoma, que realment hem vist algunes coses que no responien realment a el que eren les necessitats. Aquí el tema és, jo crec que és el que fa que és més sagnant en aquest moment, és que en un moment evident de pèrdua d'autonomia i sobirania financera d'Espanya i de Catalunya, que aquesta és la realitat, perquè Espanya pot anar a buscar els diners, no hi ha Catalunya, a Catalunya res, però ja Espanya ja no pot anar a buscar en aquests moments els diners que vols. En aquesta cosa tan tremenda que està passant, com diu la notícia, lo estamos viendo, està passant de tot això, jo crec que el que ha estat, diríem, hi ha un element en el qual, evidentment, l'existència de tres partits que, òbviament, van voler posar la seva nota important de protagonisme, això encareix. És a dir, encareix perquè a vegades funcionar un sol doncs permet, diríem, més disciplina financera, però tres que volen en un moment donat marcar la seva línia política i d'actuació, això encareix. I perquè, per tant, aquest punt jo crec que va ser un element negatiu, que hi ha una percepció de que realment aquest excés d'intent de protagonisme part separat en comptes d'un govern en conjunt, això ho va encarir. I en segon lloc, que en un moment en què comences a veure'ls a venir, no es posa el fre de mà. I el fre de mà probablement no l'ha posat ningú, però en aquest cas el govern anterior tampoc el va posar.
Home, el conseller Castells ens el va posar l'últim any tres vegades seguides, amb tres retallades consecutives d'una dimensió considerable. El que passa que la gran novetat per nosaltres i per Convergència aquest any que fa que està en el govern és la crisi internacional del deute, el problema dels mercats financers, l'especulació financera i el fet que la crisi s'ha agreujat, no hi ha hagut recuperació econòmica i, per tant, totes les previsions de remuntar en els ingressos se'n van anar en l'aire en els últims anys del nostre govern, i han anat en l'aire aquest any incomplint les previsions que havia fet el propi govern dels ingressos que podia tenir.
Aviam, Albert Jimeno.
Sí, ara, de què serveix abans, Quim Nadal comentava que no hi ha visos de reactivació econòmica, tot i les retallades. De què serveix que a Catalunya estiguem en aquest punt tan punyent de la retallada si el país, Espanya, no acompanya la mateixa proporció? És a dir, no estem fent una mica el tonto en tot això?
No, jo crec sincerament que
no. Al marge que s'hagi fet millor o pitjor el tema de la retallada.
Fixa't bé, que Catalunya retalli en els termes que li diu Espanya, perquè Europa li diu Espanya, i s'acorda que Catalunya tindrà un dèficit de l'1,3%, que aquest any no hem complert, perquè si és, finalment van ser els pressupostos, si Espanya no compleix, no ho arregla. Perquè qui passarà l'examen respecte a la Unió Europea és l'Estat espanyol, no Catalunya.
Clar.
Per tant, nosaltres podem erigir-nos en un exemple de contenció que, si Espanya el desmentís, Europa ens dirà, doncs, mira, no serveix per res. Això avala l'argument d'alguns que diuen, mira, si ho féssim d'una altra manera podríem directament entendre'ns amb Europa, però avala també l'argument de que o el conjunt de l'Estat espanyol compleix estrictament els objectius de dèficit i alhora simplificant allà on l'administració té més greix, que és en l'administració central, contra el que diu ara el senyor Mariano Rajoy, i contra en algun moment el que en algun moment han dit alguns dirigents del PSOE. No hi ha, no hi ha excés d'administració per baix. Hi ha, sobretot, en la relació dels ingressos que obtenen, excés d'administració per dalt. I o es comença a simplificar l'administració de l'Estat i es fa més eficient, o no ho arreglarem mai.
Una o l'altra.
És a dir, jo crec que s'ha de reconèixer que el model autonòmic és un model d'èxit, que va en benefici de la cohesió social i territorial d'Espanya i en perjudici de la singularitat de Catalunya, és a dir, el que fa per a tots és bo per a tots, menys per a uns, i a partir d'aquí...
Però jo també crec que pot ser dolent pel país Espanya, també, el model, aquest cafè per a tots.
Home, depèn...
Perquè ha contentat algunes autonomies, però, escolta, no té cap mena de sentit que determinades autonomies tinguin aquella despesa.
El que sí té sentit és que, pel que fa a serveis bàsics, els ciutadans siguin iguals a tot arreu.
Això sí.
Punt i a part. Tot l'altre, tot lo superflu, tot lo que és propines, creix... és el greix que s'hauran de treure de sobre també algunes comunitats autònomes que probablement han gastat més del que tocava.
Ernest Folch,
no, jo estic d'acord amb el Joaquim Nadal que el tripartit té un problema, que és el nom, i no se'n pot desfer, diguem. No té suficient fortalesa com per defensar-se d'això. Però jo crec que aquí, ara m'agradaria parlar del PSC, senyor Nadal. Sí, vostè riu, però jo m'agradaria parlar d'això. Perquè vostès guanyen aquest segon tripartit ja amb targeta groga. O sigui, la gent els hi treu targeta groga. Perquè ja el descens de vots del candidat Montilla respecte al que havia tret el senyor Maragall ja és notable, com sap vostè. Després arriba la desfeta de les autonòmiques, targeta vermella, desfeta de les municipals, targeta vermella, i a la general ja no dic targeta vermella perquè ja no sé què és el Titanic, diguem, no? Llavors, home, tot això es veia venir des de feia molt de temps. Hi ha hagut molta gent que els hi estava advertint. Llavors, jo tinc una sensació, senyor Nadal, que el PSC, en lloc de fer un procés ràpid d'autocrítica, s'ha convertit en un búnquer que es va defensant i que està replegat sobre si mateix, perquè no em digui dues coses. No, que ja estem en un procés. No, sí, però el procés és llarguíssim. I segona, intenti'm donar una explicació que vagi més enllà de la crisi econòmica, perquè ja me'l crec, ja li compro una mica, però no pot ser l'únic. Llavors la meva pregunta és, comparteix la idea una mica que el PSC s'ha búnquerizat?
No, no, però en fi, s'ha empetitit. Ha quedat més en l'esquelet del que és la seva estructura orgànica, ha perdut adherents cap enfora. Els partits són el que són 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 militants, però això no fa una victòria electoral. 1.500.000 de vots se sustenten en 30.000 militants, posem per cas. Molt bé, els 30.000 militants, si es queden sols, si s'aprima l'espai electoral, no és que aquell partit s'hagi bunqueritzat, és que les seves bases electorals l'han abandonat. Ens han abandonat des de l'any 99 progressivament. La primera targeta groga és quan per primera vegada formem govern amb el president Maragall, perquè ja havia perdut 200.000 vots respecte a les eleccions del 99. Probablement la gran anomalia d'aquest país sigui que haguem guanyat amb vots que no en diputats en les eleccions de l'any 99, Convergència no hagués fet l'exercici de fer un pas enrere, malgrat que podia formar govern, i de deixar governar aquells que havien guanyat les eleccions. Quan això no passa, és evident que el 2003 ja perdem, fem un pas enrere, el 2007 un altre, 2006, perdó, perquè hi ha anticipació de les eleccions, i aquest últim any s'ha convertit en aquest descalabro que tu explicaves, Ernest.
Ha de marxar d'aquí 10 minuts el senyor Nadal. Sí, no, a qui votarà com a primer secretari del PSC? Digui-m'ho.
És que encara no ho sé, perquè...
No s'ho creu ni vostè.
No, sí, perquè jo no sé com... Hi haurà un únic candidat, n'hi haurà tres...
És probable que n'hi hagi un...
N'hi haurà quatre... Fixi's, si hi ha un candidat únic, votaré aquell.
Val, bravo, bravo.
Esclar! I si n'hi ha tres, hauré de triar, però hauré de saber què m'expliquen cadascun dels tres.
Però en aquests moments, dels que hi ha que s'ha presentat, té alguna fidelitat per algun d'ells?
Jo crec que com a president del grup parlamentari, que encara em toca gestionar situacions no pas fàcils en el moment actual, en fi, a títol individual puc dir que em sembla que passarà i cap on van les coses.
Vostè creu una candidatura única en Pere Navarro Catalán?
Jo crec que tard o d'hora sortirà d'aquest congrés una candidatura o una executiva integradora en Pere Navarro Catalán. Crec que passarà això. crec sincerament que anem en aquesta direcció i que la majoria dels delegats del Congrés van en aquesta direcció. Però queda molta feina per fer, perquè els escenaris són diferents. Si Àngel Ros i Joan Ignasi Elena i o Miquel Iceta diuen que continuen fins al final i porten les coses fins a una votació, i fins i tot són diferents si aquesta votació és només del primer secretari o si és del primer secretari la seva corresponent executiva. Perquè si és així, hi ha votació, els que són minoria es queden a fora.
Aviam, Toni Comín.
Si em permeteu, torno al tema, que era l'entrevista al president i la rèplica que li fa el cap de l'oposició l'endemà al matí.
No, deixa'm dir-te només una cosa, perquè no vull que l'Ernest es pensi...
Que no el vols contestar.
Que fujo d'estudi. Jo crec que no s'ha
bunqueritzat. Ho pensava, eh? Ho estava pensant.
Sí, sí, segur,
no, no crec que s'hagi bunqueritzat, s'ha escalatitzat, per dir-ho així. És a dir, ha perdut musculatura. I és veritat que el PSC necessita, en les formes, en el fons, en els equips, en les persones, en els programes, en les propostes, una renovació en profunditat. Tot i que jo estic convençut que aquells que des de fora, uns més que altres, es pensen tenir la fórmula màgica per resoldre els problemes del PSC, probablement no coneixen prou a fons la realitat interna del PSC com per erigir-se en els... demiurgs que tinguin la solució d'allò que ens passa.
Segur, però li he de fer una pregunta molt ràpida. I vostè li sembla normal que després d'aquesta desfeta no només no dimiteix ningú, sinó que els que han protagonitzat la desfeta van a les primàries o a presentar-se o a fer la batalla electoral per ser secretari general del PSOE, el PSC, on sigui? No, això a vostè li sembla normal?
Fixi's bé, el que havia de dimitir va dimitir ara ja fa més d'un any. Des d'abans d'ahir, des del dia 28, qui havia de dimitir ja va dimitir. Ara, quin problema tenim? La interinitat d'un any, tens raó, no hem sigut àgils. En 15 dies ho havíem d'haver...
Jo sí que he sigut àgil recollint l'aigua que m'acaba de llançar per sobre.
En 15 dies ho havíem d'haver ventilat, o en un mes, i primer perquè venien les municipals, després perquè es van avançar les generals, allò que podia ser un procés d'un mes ha sigut un procés d'un any llarg. Tens raó. Ara, vist en perspectiva, ja no ho podem arreglar.
Toni,
si haguéssim fet un congrés ràpid i haguéssim substituït la direcció, no estaríem parlant del mateix.
No em facis de portaveu ara, Toni, pregunta, perquè has dit Ernest, dic, sí. No,
és que no em puc estar de fer...
Ja tenim un de
portaveu, jo m'he esperat moltíssim.
Mirava cap a l'Ernest.
He demanat preguntes, no tertulia. Per tant,
però si deixa'm fer un...
No, ho faràs després quan marxi el senyor Nadal.
Una consideració sobre això, perquè si no la faig ara...
Toni,
deixa'm parlar més, sisplau.
Un minut.
No, espera't un moment.
Deixa'm explicar que li he vessat...
No, perquè a mitja... resposta ja...
No,
ja
deixa'm explicar que tot mirant l'Ernest Folch i no mirant el Jordi Basté ni el Toni Comín, he mogut ostensiblement una mà, he tombat una ampolla d'aigua
i
li he fotut tota l'aigua per sobre...
En el moment que admeties l'equivocació. No és poca cosa.
Tota l'aigua per sobre del Jordi Basté.
És una manera de refredar la tertúlia.
Efectivament. I el seu moderador. Endavant, Toni Comín.
No, només jo volia anar al tema dels pressupostos, però no em puc estar en moment de fer un comentari en relació al tema del PSC, una part implicada. Estic bastant d'acord amb l'esperit de la pregunta que fa l'Ernest, sincerament. I el que jo crec que li hem de dir a la gent és una cosa, dues. Una, que aquest partit s'ha d'obrir. Després la paraula obrir no vol dir res, però no tenim temps, oi? El Jordi no em deixaria entrar en què vol dir això i democratitzar. I sobretot li hem de dir una altra cosa, que és la que ha dit el president del partit a la portada de la revista que fa la Fundació Campalans, que aquest partit, els premis no han d'anar en funció de les fidelitats en els que tenen el poder orgànic, sinó que els premis han d'anar en funció del mèrit i el talent. I aquest partit porta massa temps premiant a la gent en funció de les fidelitats, i ho diu el president Moles a la revista de la Fundació Campalans en portada. Massa temps premiant a la gent en funció de les fidelitats, que és la lògica de la cooptació, i expulsant el talent.
Com passa amb els partits.
Un moment, pressupostos.
Escolteu, jo vull dir que dos coses molt senzilles. Una, jo crec que el primer partit de l'oposició i el segon i el tercer tenen dret a dir-li tres coses a Convergència quan Convergència, lògicament, els diu: escolti, a mi m'agradaria pactar amb vostès els pressupostos. En el cas del PSC té dret a dir-li: molt bé, però si amb el tema del dèficit no ens inventem un fals culpable, perquè això és molt senzill d'explicar el que ha passat amb el dèficit, senzillíssim. El problema del dèficit no és que va haver-hi un govern.
Perdó, podem preguntar amb el Joaquim Nadal, tu demà, per favor? Sí, perquè sí. Després en parlem, després si continuem
estic
fent
la
feu.
Estic fent la pregunta.
Ah, perfecte, carai,
estic
quina
pregunta.
Estic fent la pregunta.
Amb el tema del dèficit, és que a més és molt difícil explicar-m'ho, perquè tot són interrupcions.
Oh, no, clar, i espera't, si anem així, més que l'interromparé, i espera't, el passarem.
A vosaltres no els hi ha passat avui.
No, però no fotien el rotllo que fotien.
No, però vull preparar la pregunta, Jordi. Mm, és que el dèficit pot tenir dos culpables. Un culpable es diu, govern anterior malgastava i tirava els diners i trinxava el país, aquest és un culpable del dèficit. Hi ha un altre culpable del dèficit, que és els ingressos es desplomen. Per què? Perquè hi ha una cosa que tothom sap que es diu crisi. Aquesta és una línia vermella. Jo li pregunto en el cap de l'oposició, ja ho ha dit, però li vull tornar a preguntar, aquesta línia vermella considereu que és una línia o una premissa o una condició important a l'hora de seure's amb el govern? I les altres dues que jo pregunto si també els semblen igual d'importants. Tots aquells ingressos que es puguin concedir a través de mecanismes fiscals justos són mecanismes que també s'han de posar com una premissa. És a dir, estudiar què es pot acabar de fer amb l'IRPF, successions. Per què hauríem de renunciar a ingressos que es poden aconseguir amb una lògica equitativa com la que es defensa des de segons quins espais polítics? I la tercera, amb frau fiscal s'està fent tot el que es pot fer. També per aconseguir més ingressos. Un cop garantides aquestes tres premisses, que es negociïn les retallades. Però les tres premisses, li pregunto al cap de l'oposició, van per davant, repeteixo, successions, frau fiscal i, sobretot, no inventar un fals culpable. La culpa es diu caiguda d'ingressos. Va.
Començo per l'última. Frau fiscal, jo i el govern de Catalunya diríem el mateix. Ho ha de fer qui ho ha de fer. I avui per avui l'agència tributària és una responsabilitat del govern de l'Estat, però no es fa tot el que s'ha de fer, ni de bon tros.
Però tenim agència tributària catalana, també, que tenim, també té responsabilitat d'inspecció.
Sí,
eh?
Sí, sí, que pot complementar-se i que acaben podent formar un consorci i, finalment, en la línia de l'Estatut podríem tenir més capacitat de controlar tot això. Ingressos. Més ingressos, sí. Fiscalitat progressiva. Cohesió social i reactivació de l'economia en línies vermelles, i evidentment no busquis falsos culpables, tens raó. Però hi ha una prèvia. Mai el govern del president Mas no ens ha dit per negociar els pressupostos. Ens ha fet una crida a la responsabilitat perquè els hi deixem aprovar sense impedir-ho. És a dir, absteniu-vos, puig que sou culpables, absteniu-vos. Però això no és negociar els pressupostos.
I la premissa no és certa.
I per tant, en això ha estat molt més condescendent, mal als IPs i tots els tuitaires que ahir a la nit em van intentar replicar, ha estat molt més condescendent amb el Partit Popular que amb nosaltres.
Hi ha molt Twitter, eh? Perquè el veig, efectivament, que ahir estava fent vostè la seva pròpia entrevista amb molta gent que li enviava missatges a través del seu Twitter.
Per això he explicat que semblava que volaves el dia que
et van concedir l'Andes. Artur Mas deia ahir que el pacte fiscal és el gran tema de país i que té un consens molt gran. Té el suport de Convergència, d'Esquerra Republicana, d'Iniciativa, amb força claredat. Però el PSC i el PP jo crec que per raons òbvies, són fora d'un possible acord per tal de reclamar aquest pacte fiscal. Mas es preguntava per què els socialistes catalans no fan com els bascos, que ja ho tenen i estan d'acord.
Primer, el president Mas hauria de dir com és que accepta l'eufemisme de pacte fiscal en la línia del concert econòmic, sabent que la repetició del model del concert econòmic del País Basc i Navarra faria inviable la totalitat del sistema. Cosa que no diu. Segon, des de l'ambigüitat de l'anunciat, pacte fiscal, nosaltres estem d'acord, pacte fiscal federal. Iniciativa ha dit pacte fiscal solidari. I anant canviant el nom i l'adjectiu final, tots estem a favor d'un pacte fiscal. I nosaltres hem arribat a dir l'últim model de finançament ja era un pacte fiscal. A hores d'ara encara no sabem exactament què vol dir, més enllà d'aquesta afirmació genèrica, recaptar, administrar, gestionar i liquidar tots els impostos cobrats a Catalunya, sí, però finalment en la nomenclatura dels partits no tots estan volent dir el mateix quan parlen de pacte fiscal. I Esquerra diu una cosa i Convergència en diu una altra. I les bases de Convergència creuen més en el que diu Esquerra que no pas en el que diu el president Mas.
Digui la veritat, no creu que necessita aquest país un gran pacte entre els grans partits polítics?
Sobre bases certes, no sobre la hipocresia política que presideix avui Catalunya. Que la presideix ambientalment, no dic que sigui de ningú, eh? És a dir, ens fem massa sovint trampes al solitari. Ens convé un gran pacte.
I això, el país, no creu que és trist que un dels principals polítics d'aquest país escolti ara pel carrer, amb la que està caient, que digui que és una situació com a hipocresia. Hosti, no és molt bèstia, això.
Fixa't bé. El dia que, per les raons que siguin, l'SPD i la CDU alemanya pacten i diuen govern d'emergència nacional, estem tan fotuts que ens hem d'entendre. Per un camí o altre, l'SPD ho paga molt car i el CDU hi surt guanyant. I només quan tornem a un govern d'un sol partit i l'SPD refà el seu propi procés, ara per la base i aprofitant la crisi, va recuperant posicions polítiques respecte al govern de la senyora Angela Merkel. Home, els governs d'emergència nacional, és a dir, el gran acord, pot ser respectant el paper de l'oposició. Està el primer partit de l'oposició disposat a fer un gran acord en 5 temes bàsics de país? Sí. Sí. Però ahir el president va desmentir el primer dels que van firmar en el pacte d'investidura, que és la llei de la corporació. Va dir obertament, la pactarem amb Esquerra, el PSC i el Partit Popular. I escrit i firmat, està dit que si no hi ha un pacte amb el PSC, no hi haurà llei de la corporació dels mitjans audiovisuals de Catalunya.
Encara té esperança que això pugui passar?
Jo tinc esperança de que siguem capaços d'acordar aquesta llei, sí, clar que sí. Com la llei electoral que ell també va esmentar, sí, clar que sí. Ara, en democràcia hauríem de ser capaços de ser govern i ser oposició sense pensar que per ser més govern o per ser més oposició has de tirar a matar cada dia.
Té la sensació que estan tirant a matar cada dia?
Ell sí, i nosaltres, algú pensa que també ho hauríem de fer. Jo intento matitzar-ho, perquè em sembla que de tant en tant s'han de reconèixer les coses tal com són.
Acabo amb una última pregunta, i avui que ha utilitzat la retòrica, però d'aquella manera, i he dit coses que jo crec que estan molt bé poder-les sentir per boca del cap de l'oposició, m'agradaria que acabés amb un altre i que ens digués tan sincer. Amb aquest desastre que és això del Senat, li sembla bé que un president de la Generalitat, un expresident de la Generalitat, l'haguem de veure allà? Digui'm la veritat.
A veure, jo tinc el convenciment que si José Montilla volia anar al Senat, podia anar al Senat.
Va, fins aquí podem estar d'acord, vostè
ja i jo. Està. I a partir d'aquí tot l'altre...
No, però vostè... Li pregunto si vostè considera normal que un president de la Generalitat el veiem assegut en aquesta zona de l'Estat...
Vols dir un expresident?
Sí, però sí, no. forma part dels noms que apareixeran a la història dels llibres del meu país.
Se li pot dir president a un expresident.
Sí, però vaja...
Jo crec que se li ha de dir.
Jo crec que ell hi té tot el dret...
O sigui, això, fins aquí també anem bé.
I que, per tant, ningú no li podia discutir.
D'acord.
Una altra cosa és...
El que vostè pensa, que és el que li demano.
No, o la qüestió d'oportunitat, o finalment, si no existís el Senat, perquè és una cambra sobrera i és el primer estalvi que podríem fer, si ens hauríem trobat ja amb aquest problema.
Respongui la pregunta, llavors.
Deixem-ho aquí. Jo crec que ell hi té tot el dret, i sobretot, que d'aquí una hora i mitja serà ell qui s'explicarà.
Té resposta, Jordi.
Sí, home, i tant, amb el silenci la resposta.
No, ell s'explicarà.
D'acord. Senyor Joaquim Nadal, moltes gràcies. I bon dia, i bon Nadal, i bon vol.
Aquí us deixo un testimoni de l'any 2004 on explicava coses sobre el deute i el dèficit que sonen exactament igual com avui.
Perfecte, doncs deixi'm que m'ho llegiré molt de gust, perquè és un dels cursos i conferències del 2003 al 2006 del Joaquim Nadal. Moltes gràcies. 2:45 de 10.